Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. L'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi marca la reunió entre el president dels Estats Units, Joe Biden, i la família reial saudita durant la primera jornada del viatge de Biden al país del Golf Pèrsic. El president nord-americà s'ha reunit amb el rei i amb el príncep hereu Mohammed bin Salman, que està considerat el responsable intel·lectual de la mort d'aquest periodista del Washington Post a l'ambaixada d'Istanbul de l'Aràbia Saudita a l'octubre del 2018. Joe Biden assegura que només començar la trobada amb la família reial els ha parlat d'aquest assassinat.
Pel que fa a l'assassinat de Khashoggi, ho he tret a l'inici de la reunió deixant clar el que pensava llavors i el que penso ara. He exposat el meu punt de vista claríssimament. He dit de manera directa que silenciar un president dels Estats Units sobre drets humans és contradictori amb qui som i amb qui sóc jo.
Biden assegura que el príncep hereu li ha dit que ell no va ser el responsable de la mort del periodista. El president dels Estats Units i els membres de la família reial saudita també han abordat l'escenari de crisi energètica que viu el món i la pujada del preu del petroli. Biden assegura que d'aquí unes setmanes els consumidors començaran a notar una rebaixa en el preu de la benzina després que els dos països hagin arribat a alguns acords. Més notícies en format breu. Els agents rurals valoren la possibilitat de mantenir les restriccions d'accés a nou parcs naturals durant la setmana que ve a causa de l'onada de calor. L'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, recorda que la previsió d'altes temperatures encara durarà dies i per això preveu que es puguin allargar les restriccions que de moment estan previstes fins la mitjanit de dilluns a dimarts.
Home, haurem de mantenir les restriccions mentre no hi hagi una millora de les condicions meteorològiques d'aquests dies. Com passi aquesta setmana que ve, aquestes previsions de 7-10 dies que encara sembla que es mantindrien aquestes condicions, doncs hi haurà una millora i, per tant, hi haurà una desactivació progressiva de tots aquests massissos que ara estan amb aquests controls de lliure accés.
A Mèxic fa poca estona s'ha anunciat la detenció del narcotraficant Rafael Caro Quintero, el fugitiu més buscat per l'agència antidroga dels Estats Units. La policia mexicana l'ha detingut a l'estat de Chihuahua, al nord del país. Segons fonts policials, Quintero, de 69 anys, hauria tornat a l'activitat criminal i això ha precipitat la seva detenció. A Quintero, l'FBI el considera el responsable de la mort d'un agent de la DEA, de l'agència antidroga americana, l'any 85. Mèxic l'havia detingut i empresonat, però des de feia 10 anys estava en llibertat. A Estats Units oferia una recompensa de 20 milions de dòlars per la informació que pogués facilitar la seva captura. La taula de diàleg entre el govern català i l'espanyol es tornarà a reunir l'última setmana d'aquest mes de juliol. Ho han acordat aquest divendres el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, com a resultat de la reunió entre tots dos a Moncloa. Des de Junts per Catalunya, el diputat i jurista Jaume Alonso Cuevillas ha advertit que l'única solució per treure el conflicte polític dels tribunals és l'amnistia, però en el seu defecte ha defensat que la part catalana reclami la reforma d'aquest article, si no la supressió del delicte de sedició.
Perquè és que és un delicte decimonònic, antigament es deia que és la rebel·lió en petit, ara és un delicte a l'ordre públic, però és d'una indefinició, i per tant entenem que s'hauria de derogar directament.
I s'ha desmantellat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, el laboratori de drogues sintètiques més gran que s'ha trobat mai a Catalunya. El laboratori era en un garatge on un sol home hi cuinava i distribuïa speed, èxtasi i cocaïna per a narcotraficants de tot l'estat i de França. Una operació conjunta dels Mossos i l'Ertzaintza que permet la detenció de 4 persones. Milers de fans d'Eufòria podran veure els seus ídols al Palau Sant Jordi de Barcelona aquest cap de setmana. Els 16 concursants del programa de TV3 pujaran a l'escenari en dues nits plenes de música i de talent i que podreu seguir també en directe per Catalunya Ràdio. Faran 42 cançons cantades en directe i amb la música interpretada també en directe. Les adaptaran al format d'Eufòria i, per tant, el ritme del concert serà vibrant. Catalunya Ràdio farà una programació especial aquest dissabte des de les 6 de la tarda amb l'Hisenda Carot al capdavant, amb connexions a la Fan Zone. A les 8 del vespre es retransmetrà el concert i a partir de les 11 agafarà el relleu l'Adolescents XL. I els esports amb David Ubach.
Frenkie de Jong viatjarà aquest dissabte demà als Estats Units amb la resta de l'expedició del Barça per fer-hi la gira de pretemporada. Així ho ha assegurat Joan Laporta en la presentació de Rafinha, alhora que també ha negat que tinguin la necessitat de vendre el migcampista neerlandès.
De vendre Frenkie de Jong, no és cert. Això ho decideix el Xavi, però em sembla que tinc entès que sí que viatja.
L'Espanyol, mentrestant, jugarà aquest dissabte el seu primer amistós de pretemporada. Serà davant del Montpellier francès a la ciutat esportiva d'Annie Harke. En ciclisme, victòria de Mats Pedersen en la 13a etapa del Tour de França. Sense canvis en la general, Jonas Vingegaard manté el mallot groc de líder amb 2 minuts i 22 segons de marge respecte de Tadej Pogacar. Pel que fa al Mundial d'Atletisme a l'aire lliure d'Eugene, als Estats Units, ha arrencat aquest divendres amb doble participació catalana. En el relleu mixt a 4x400, Sara Gallego i els seus companys han fet quarts en la seva sèrie, mentre que Laura Redondo ha estat onzena en la qualificació de llançament de martell. I a l'Eurocopa Femenina de Futbol d'Anglaterra, demà es disputa una Espanya-Dinamarca amb un bitllet per als quarts de final en joc. Jugats aquest divendres, l'Àustria 1, Noruega 0 i l'Irlanda del Nord 0, Anglaterra 5. S'han classificat per als quarts d'Anglaterra com a primera de grup i Àustria com a segona.
Fins aquí les notícies. L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Aquest diumenge a l'Ofici de Viure parlarem amb dues psicòlogues dels triangles amorosos, del patiment que provoquen alguns triangles amorosos, quan hi ha, sobretot, engany. Per tant, també parlarem de la infidelitat.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge en parlem a la mitjanit a l'Ofici de Viure.
Laura, què diries que és el millor de l'estiu?
El millor de l'estiu? Doncs les nits que no s'acaben mai i la ràdio, clar.
Ah, però tu escoltes la ràdio a l'estiu?
Dona, clar, jo al matí de Catalunya Ràdio me l'emporto de vacances.
A partir del dilluns 18, Marina Romero pren el relleu de Laura Rossell al matí de Catalunya Ràdio, per no perdre-li el pols a l'estiu.
Doncs em sap molt de greu, però això és el que ha donat de si la temporada de la Finestra Indiscreta, temporada 2021-2022, perquè avui és l'últim programa, avui posem punt i final fins d'aquí 6 setmanes, i sento dir-ho, però necessitem aquest petit descans perquè el Covid ens està colpejant aquí a la finestra. La setmana passada era jo i aquesta setmana és l'Àlex el que ha caigut, però afortunadament està aquí en esperit i en cos i ànima i en veu també. Àlex, bona nit.
Bona nit, segueixo buscant allò que encara no havia trobat, que era un final de temporada, i afortunadament a companyia de YouTube i Bono el tinc, però a tutti play ja, eh?
Cançó del Joshua Tree, un 1987, hem decidit acabar temporada amb l'any que vam començar, on aquest disc, vaja, va ser història, no? Where the streets have no name, with or without you, i aquesta, Still haven't found what I'm looking for. És que Marta Armengou, bona nit, què
bona
tal?
Bona nit, bona nit, bona nit.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. En 35 anys que portem fent programa, encara no hem trobat allò que estem buscant. Perquè busquem la realització personal, busquem la millor experiència cinematogràfica radiofònica de Catalunya Ràdio. Ho busquem tot, ho volem tot, i som aquí una nit més per fer-ho possible, o almenys intentar-ho. Ai, amb aquesta cançó hem començat el programa i ara busquem una pel·lícula del 1987, Marta, que també té molt a veure amb el cinema i amb la ràdio, evidentment.
Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll.
Round, round, get around. I get around. Yeah, get around, round, round. I get around. I get around. Get around, round, round. I get around.
I és que el 1987 s'estrenava Good Morning Vietnam, famós crit de Robin Williams, en aquesta pel·lícula dirigida per Barry Levinson, i una pel·lícula que exemplificava millor que cap altra que es podia fer ràdio sota qualsevol circumstància a Vietnam, o ara, Marta, per exemple, a 48 graus de temperatura que estem i estem patint-ho bastant. Ara les nits refresco una mica més, però vaja...
Bueno, això de refrescar sí. És molt optimista, eh?
Sí, 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 és una visió optimista, però això és el que hem de fer, ser una mica optimistes en aquest programa, perquè vaja, si el cinema, la cultura i les sèries i tot plegat, literatura, música, no ens fa ser optimistes, ja no sé què ho farà, la veritat. Tens un bon estiu per davant, Marta, a nivell cultural o què?
Bueno, sempre s'intenta això, sempre està una mica allò al dia, i bueno, a més el cinema ara, bàsicament, ni que sigui per estar fresquet, jo crec que ja és un bon motiu per anar-hi. Però bueno, sí, sempre pendent d'algunes exposicions i d'anar a algun lloc o així per veure i aprendre coses.
Doncs això que dius de la fresqueta és veritat, perquè la veritat és que almenys els números dels cines aquestes últimes setmanes no han estat malament, cosa que me n'alegro, però bé. Àlex, Good Morning Vietnam,
wow.
Tenies alguna dada que donar-nos? O a banda no, que Barry Levinson va desaparèixer després o va guanyar l'Oscar, què va passar exactament?
No, home, va passar que va fer Toys amb el Robin Williams, va ser una catastròfica pel·lícula i ja no va aixecar cap mai més, tot i Esfera, no? Però què vols? Tampoc és que fos el millor director de la història. Molt Oscar per Rainman, Visca el secreto de la piràmide, Mona Avalon, però buah, no, tampoc és per tant.
I la cortina de humo i alguna cosa, sí. Però vaja.
A mi el que em fa gràcia és que era com una mena d'imitació de MASH, la pel·lícula de Robert Altman, i que tota la gent que hem fet ràdio en el món, una vegada o altra vam intentar imitar el crit d'Adrian Cronauer, és a dir, Robin Williams, que acabem de sentir ara fa un moment. Això sí que va fer història.
I aquest programa també ha fet història, ho hem estat explicant tota la temporada, perquè han estat 35 anys i no és fàcil arribar fins aquí, sobretot gràcies, Àlex, per haver-te mantingut tant de temps. Moltíssimes gràcies per tots els teus comentaris, Marta, aquests dies. Obrim una vegada més a Catalunya Ràdio fins les 2 de la matinada aquest bonic programa anomenat...
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som Sílvia Andrés, Marta Armengou, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Alba Laguna, Víctor Rodríguez. Moltíssimes gràcies, Víctor, per la feina que has fet aquests dies, que l'Oriol està amb la pata tranca, ja ho diem, que a la finestra necessitem un descans. Hem arribat una mica matxacats, Marta, aquest final de temporada, però no passa res. Ara recarregarem piles i tornarem la temporada que ve. I, evidentment, amb tots els altres que esperem segueixin formant part del programa. Desi de Fez, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covachis, Alice Tapiol, Carla Romero, Pere Vall, Núria Vidal, Guillem Marí... I ara és aquell moment que us dic, escriviu-nos, demaneu-nos cançons, pregunteu-nos coses, insulteu-nos alguna cosa. Ho podeu seguir fent, el que passa és que ja ho haurem de recuperar la temporada que ve. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o twitter@finestracr. La temporada que ve farem 36 anys, però tenim 2 hores de programa per endavant encara, i després de 2 a 3, l'audiovisual, Àlex...
Sí, últim programa també de la temporada, amb els 35 magnífics compositors homenatjant els 35 anys de la finestra indiscreta. Avui, Lecton Lucas, Richard Adinsel i William Walton.
I ja us dic, Àlex i Marta, que una cosa que m'agradaria seguir mantenint i que els oients mantinguin és que ens vagin enviant aquestes cartes magnífiques explicant-nos les pel·lícules de la seva vida. La d'aquesta setmana es diu Marta. Marta, Té 29 anys, és de Barcelona i la seva pel·lícula de la vida és Fellini 8 i mig. I ja ens ho explica. Jo me estaba esperando porque pensaba que pronto algunas de las personas que opinan dirían lo que para mí es la mejor de las películas y la mejor de las que se han hecho sobre el cine mismo. Sin duda alguna, yo estudio cine en Barcelona, que es mi pasión, pero por muchas cosas de la vida no me he podido dedicar y lo tengo clavado siempre. Desde que nos enseñaron el 8 y medio de Fellini, entendí que en el lenguaje del cine hay miles de cosas que los otros lenguajes, la música, la pintura, el teatro y el resto, sin despreciarles, eso no, eso nunca, no pueden alcanzar. Solo se pueden imaginar y entender en el cine mismo. Y la película de Fellini, confesión a viva voz del director y sus sueños y tristezas, es un prodigio, porque es una película en la que el cine explica el cine y lo hace sin palabras, solo imágenes y movimientos. Es imposible que nadie que ame el cine de verdad no ame 8 i medio de Fellini. De Marta a Marta, estàs d'acord?
Molt d'acord i molt ben explicat, la veritat. O sigui que sí, subscric plenament el que diu perquè té molta raó.
Doncs sí, mira, subscriu la Marta ho afirma, la Marta confirma. Aquí està claríssim, vaja.
Bienvenidos. Adelante, venga.
Doncs a tu t'agrada aquesta explicació, Àlex? Estàs d'acord amb que cap dels arts pot recollir com el cinema totes aquestes sensacions?
Bé, com a entusiasta del cinema, diria que el cinema és el compendi de moltes altres formes artístiques i suposo que cadascuna d'elles trobaria raons per defensar-se com també la més explícita, la més completa. No ens barallarem. Totes juntes fan el tot i el tot és el que hem d'intentar trobar i fer-ho per nosaltres. O sigui que compro, però no em contento.
Compres però no et contentes? Doncs mira, el Joan Carles Tortosa, per exemple, sí està content, diu, amics de la finestra, només dir-vos que un any més heu estat fenomenals en el programa. 2 hores setmanals de revisió de l'actualitat cinematogràfica, de recuperació de clàssics, plataformes, videojocs, tot ben amanit amb un coneixement enciclopèdic i memorístic. Enhorabona per aquest equipàs de col·laboradors i col·laboradores. Bé, només dir-vos que sou també una finestra oberta a les noves generacions. La meva filla Clara, ara apassionada en el món del fantàstic, està descobrint directors com Hitchcock, i ja té la cuca a dins en això del cinema. Va anar també a la celebració dels 35 anys i li va encantar reviure La finestra indiscreta, en pantalla gran. La Clara començarà aviat el BTX artístic i qui sap, el batxillerat, i qui sap si algun dia treballa en aquest món. Gràcies per això també, per fer estimar el cinema als que venen darrere. Perdona, Marta, aquesta petita concessió de que l'últim dia de programa doncs, llegim algun correu que ens pugi la moral.
I tant, és que a més és ideal, perquè és que a més dona moral a tothom, perquè justament es tracta d'això, no? No només d'entusiasmar a tothom, sinó a les noves generacions, no? Que en el fons és el més important.
Totalment. Abans que tanqueu la paradeta fins al setembre i doneu pas a les estrelles musicals, només dir-vos quina ha estat la pel·lícula, si és que n'hi ha només una, de la meva vida. La missió, amb un De Niro i Irons excepcionals i un paisatge i una natura commovedors i un retrat del que va ser la colonització d'aquelles terres paradisíagues i els seus efectes. La banda sonora d'en Morricone m'acompanyarà sempre. Gran mestre, rebeu una abraçada gran i un petonàs immens.
La finestra indiscreta.
Tanquem temporada entre la vida i la mort i en companyia del porc de Nicolas Cage.
Who has my pick?
Acomiadarem a Marilyn Monroe de nou. 60 anys i encara ens fa mal. Però per secrets de Hollywood descobrirem els millors personatges lèsbics amagats dins del cine clàssic.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Borina.
I ei, no estem tan obsolets com Robocop, perquè la temporada que ve tornarem.
Sayonara, baby. They tried to make me go to rehab, I
said no. I com cada nit, cada finestra, intentem buscar un film musical al llarg de la nit i aquest cop hem escollit Amy Winehouse, Marta, perquè aquesta setmana s'ha concretat que la directora del biòpic d'Amy Winehouse, l'inevitable biòpic que havia d'arribar tard o d'hora, serà Sam Taylor Johnson, la directora de 50 ombres d'en Grey. Bé, no sé si t'estimula especialment aquesta elecció o el projecte en si, però aquí està.
A veure, qualsevol cosa que es faci sobre l'Amy Winehouse Blumhouse i crec que és que ja estarà bé. La directora no sé si és la millor elecció, però bueno, estarem atents a veure què fa.
Quan encara qui serà l'actriu?
Jo crec que no se sap, no encara, Marta.
Lady Gaga.
No ho sé, no transcendit
res. Lady
Gaga.
Imagineu-vos Lady Gaga fent de Amy Winehouse.
Home, tenia de morir, sí, és que tampoc podria ser, perquè no. Sabem qui farà de Madonna, això sí, no? Però bé, ho descobrirem la temporada que ve. I bé, la veritat és que és una setmana on les estrenes, una vegada més, Àlex i Marta, han arribat en dijous, que jo crec que és aquest truc de que la pel·lícula grossa, en aquest cas la del Santiago Segura, es col·loca en dijous per sumar una mica més d'espectadors en el primer cap de setmana, i tota la resta, vaja, van a la cua, i no sé si és una cosa que acabarem ja aplicant habitualment o són excepcions només d'aquestes d'estiu. Però bé, no han tingut masses estrenes en aquesta darrera setmana, precisament, Marta, però bé, anem a repassar-ne algunes d'elles, com per exemple, aquesta és una estrena molt petita que arribarà més endavant a Netflix, dic petita en quant a estrena de còpies, perquè la pel·lícula és descomunalment gran.
¿Qué sabes del programa Sierra?
Son hombres misteriosos y temerarios a los que mandan a un lugar cuando no pueden mandar a nadie más.
El hombre gris.
Lloyd. Necesito una localización y eliminación urgente.
Será divertido, ese tío tiene renombre.
Perquè es tracta de El agente invisible, The Gray Man, una pel·lícula, això, que podreu veure a Netflix a partir del dia 22, però que abans té aquest petit pas per les sales, amb supercast, no? Chris Evans, Ana de Armas, Ryan Gosling, superproducció, però Àlex i Marta, he de dir-vos que jo em vaig avorrir com un ostre, que aquestes pel·lícules de Netflix d'acció em semblen totes iguals i que desaprofiten un talent gran que tenen davant i darrere la càmera, perquè és dels germans Russo. A més, l'Ana de Armas és una imitació del que feia James Bond, però que allà estava 15 minuts estupenda i aquí està tota la pel·lícula fatal. El Chris Evans, una imitació dolenta del Nicolas Cage dels 90, per entendre'ns, i el Ryan Gosling, que, vaja, no sé, supervivència, m'imagino.
Però
digues.
Què pretenen? Fer Vengadores i Capitán Amèrica imitant les pel·lícules de Tom Cruise, per entendre'ns? És alguna cosa d'aquest estil?
Aquesta és totalment una còpia de Bourne i de Missió Impossible. Sí, sí, escenes d'acció, molta coreografia, però no és que no es molesten, vaja, ni un minut en l'argument, en els personatges, en res. És simplement escenes d'acció sistematitzades i ja fetes d'una manera concreta.
I m'han dit que hi ha un fotimer de publicitat encoberta, sobretot de rellotges. Es veu que tots els personatges de la pel·lícula ensenyen uns rellotges de marca caríssims i brutals que han pagat mitja pel·lícula. No?
Doncs podria ser. Això acostuma a passar, això del merchandising a les pel·lícules. A les de Bond passa moltíssim, no?, per exemple. O, Marta, no sé si recordes, a Guerra Mundial Z, a Brad Pitt va vèncer una Pepsi enmig de la invasió zombi. Dius, carai, té temps.
Ja no recordava aquest detall, però sí que em fa pensar tot això, que estem davant d'aquest fenomen, que no és nou, però que cada vegada està passant més, que és aquestes pel·lícules producte, no?, que és allò de anem a agafar alguns actors d'aquests que són llaminers i tot això, l'argument és igual, qualsevol cosa que s'assembli a aquestes pel·lícules i tal, i allò ho mesclem tot i fem allò un producte que és el que està passant molt, no? Que el que porta menys és la trama, el que expliquen, i és allò de, bueno, no sé, espero que tot això serveixi perquè al final el públic s'acabi cansant i es torni més exigent, perquè realment estem baixant molt a llistó, eh?
Sí, sí, jo també ho penso. Pel·lícula d'algoritme, que deien, va, busquem alguna cosa una mica més interessant. Ho heu sentit a la promo, no era una provocació, és de veritat, El porc, de Nicolas Cage.
Estoy buscando a una cerda trufera. Me la han robado.
No le comprendo. Dile quién eres.
Tomaste la decisión correcta al irte a las montañas. Aquí ya no queda nada para ti. Aquí no queda nada para casi nadie. Cómprate otro cerdo.
L'Àlex està partint de riure, no sé si...
La cerda trufera m'ha posat molt.
Sí, sí, i bé, doncs Nicolas Cage, que formava part de tot aquest sistema de pel·lícules d'algoritme, ara la veritat és que està en una dinàmica que o li surt molt malament, o li surt molt bé, o com a mínim intenta fer coses una mica diferents. Marta, què t'ha semblat?
Bueno, després de veure aquella altra pel·lícula que veníem de veure, que era tant la del títol aquell tan llarg...
L'insuportable pes, sí. Descomunal talent...
Exacte, sí, que millor era el títol. La veritat és que, clar, passàvem d'un Nicolas Cage que estava allà super desfrenat, al·lucinat, hiperbòlic i tot, a justament a ser una pel·lícula que és l'antítesi d'aquell en tots els aspectes. I en el personatge, perquè és una pel·lícula super silenciosa, molt fosca, molt austera, i en el fons, bueno, és un retrat sobre el dol, sobre la pèrdua. No està malament, però tens la sensació que també sona una mica a producte prefabricat, no?
Dins del cine independent, dins, no?
Però... Exacte. El que passa que, bueno, no està malament dintre de tot, i realment és això, és una proposta com molt estranya també en aquests mons, no? On que justament ara que dèiem, no?, d'aquest ritme realment tan trepidant, i una pel·lícula que realment és fins i tot un pèl massa, depèn de com, massa...
Excel·lenta?
Sí.
Bueno, jo esperava que passés alguna cosa més, potser, sí. Fins i tot, no?
Sí, tens la sensació que al final hi haurà més coses de les que hi ha, i al final es torna tot un pèl massa lentot i això, no?, amb poques sorpreses, però bueno...
Però vaja, va.
Va fer gràcia que sortíem d'una pel·lícula de rellotges de luxe i parlant de luxe, avui dia tenim una cerda trufera que considerant el preu de les trufes...
Clar, és que exacte, està molt preuada aquesta truja, perquè realment és que, a més a més, és una mina, perquè és que en troba moltíssimes, vull dir, clar, està molt ben entrenada.
Molt cotitzada, sí.
Però Marta, ja fots, jo m'he buscat una miqueta d'informació i, escolta, va ser la pera el rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè el Nicolas Cage havia d'estar tanta estona abraçat a la Borca i dormint amb ella i aquestes coses, que el que no sabem, i és veritat, és que la Borca el va mossegar diverses vegades, el Nicolas Cage, que és un friqui total, està claríssim, no? I llavors, clar, pànic absolut, perquè van haver de posar-li injeccions, vacunes, contra el tètanus, contra la ràbia... contra la lepra.
Això sí que és amor per l'art. Sí.
Exacte, i tant.
Doncs, escolta, mira, algunes d'aquestes coses, les ha explicat el Michael Sarnowski, el seu director, que ens va atendre uns minuts a la finestra indiscreta per parlar-nos de Pic, de Nicolas Cage, de la relació amb aquesta truja que mencionava la Marta, i bé, jo crec que és prou interessant.
The story was by me and Vanessa Block.
I el Nicolas Cage va ser a través de WME, va rebre el guió, va respondre al guió, el va entendre molt bé i de seguida va acceptar i va signar.
And signed on. It was straightforward and wonderful.
La veritat és que és una pel·lícula ambientada en un món, diguem, poc conegut, no?, i estrany, però fins i tot en aquest món tan petit d'un home vivint al bosc amb un porc, arribar, doncs, als mals sentiments, no?, de la societat, la corrupció, el crim. Volia preguntar-li si, diguem, el món està infectat a tot arreu, que fins i tot un home al bosc no pot viure tranquil.
Doncs el món real infectat, doncs sí, però al final és tot el que tenim, el món real. És veritat que és fàcil que estigui infectat totalment, com hem vist recentment, però hem de fer tots els possibles per conviure amb això.
Sorprendrà molt a la gent, no?, el títol de la pel·lícula, simplement, no? Pic és aquest minimalisme, no?, que estem comentant ara, aquest plantejament. En aquest sentit, volia saber si va acceptar qui fos, la productora o qui sigui, la distribuïdora, el títol ja de primeres, o va haver de barallar per aquest títol?
I didn't exactly have to fight. I think everyone assumed...
Sí, no vaig haver de barallar-me ni lluitar molt per conservar aquest nom per la pel·lícula. Suposo que tothom pensava que al final el canviaria, no?, al final de la pel·lícula. O sigui que vaig estar molt discretament aguantant fins al final de tota la producció, i bé, al final no vaig haver de lluitar molt i tothom va trobar que era un nom de pel·lícula encantador i ho van acceptar.
But I think there was just this general assumption that how could we call a movie just Pig?
Dedueixo que vostè té un gos, perquè el podem sentir aquí darrere. No sé si després de la pel·lícula tenia ganes de tenir un porc, també, ja que és un animal cada vegada més domèstic.
These are wonderful.
Doncs els... porcs són meravellosos i la veritat és que el que surt a la pel·lícula és molt maco, molt intel·ligent, molt beligerant, fins i tot una mica massa intel·ligent de vegades, però ara on em veus estic a casa de la meva mare, estic visitant la meva mare i la meva germana i són els seus gossos els que estàs sentint, perquè la seva mare acaba de marxar. Jo encara visc en un petit apartament a Los Angeles i sí, m'encanten els animals, però ja no en puc tenir. Un dia, si canvio de casa, potser sí que en tindré, perquè m'agraden moltíssim.
Parlem del Nicolas Cage. La veritat és que és un actor que li hem vist passar per totes les fases possibles, no? D'allò jove promesa del cine independent, superestrella de Hollywood, a també veure'l caure en algun moment a un lloc fosc, i ara està en una fase, jo crec que la més interessant de la seva carrera, no? Fent pel·lícules de cine d'autor amb papers realment estimulants, però em pregunto si per fer un paper com el de Pic havia de passar per tota aquesta fase, totes aquestes altres fases, no? Diguem, per tenir, com diria, la sabidoria per encarar aquests papers.
Però una persona com Bay, que porta 50 anys fent pel·lícules a Hollywood, pràcticament no s'ha pres cap moment de descans. Penso que és una persona que s'estima molt l'art, el cinema, s'estima molt estar davant del públic, i sí, passa per tot tipus de fases i tot tipus de papers, no? Però sí que és veritat que ara està en un moment de sabidoria, que sap el que és fer bon cinema, i suposo que aquest paper del Rob li ha arribat en un moment idoni de la seva vida on s'ha identificat amb aquest personatge. Però sí, sí, és una persona que treballa molt bé.
La veritat és que les escenes entre ell i Brandy, no, el porc, són carregades d'una gran sensibilitat des del primer moment. M'agradaria saber què tal ha estat aquesta relació professional, diguem.
So, for for Brandy the Pig,
pel que fa al porc Brandy, no va tenir prou pressupost per agafar un porc, suposo que volia dir entrenat o professional, no? Sinó que van haver de recórrer totes les granges de Portland fins que van buscar el porc més atractiu, més maco i amb més personalitat. Després, la relació amb el Nick, doncs el Nick va passar molt de temps amb aquesta granja seguint el porc, donant-li de menjar, i al final el porc doncs el seguia tot arreu. O sigui que el que sembla una relació d'amor, en realitat és només gana per part del porc. Però sí que és veritat també que el Nick és molt bo amb els animals i la seva presència el tranquil·litzava i ha funcionat molt bé aquesta relació.
A presence that worked well. It was a little trickery, though.
M'imagino que ha signat 150.000 documents en els que no pot parlar, però en teoria vostè dirigirà la nova entrega de Quiet Place i volia preguntar-li, primer, això, si estava confirmat, i segon, quin to creu que li pot donar a la pel·lícula?
I can confirm. I think I can confirm that I'm doing a spin-off prequel for Quiet Place. I think they've officially...
Doncs em sembla que sí que ho puc confirmar, que ja s'ha preparat una prequela, penso que ja és oficial, ja s'ha anunciat, i sí, és veritat que jo he participat en la redacció del guió, estarem filmant a finals d'any, sortirà al setembre del 2023 i la veritat és que m'han donat molta llibertat d'acció.
Hopefully people will like it.
Doncs, senyor Michael Cernowski, moltíssimes gràcies per confirmar-me això. Felicitats per Pic, m'ha agradat moltíssim i per tant esperaré amb moltes ganes aquesta nova pel·lícula també.
Muchas gracias. Thank you very much.
Com heu pogut sentir, Àlex i Marta, porcs no, però gossos en tenien bastants per la zona. I bé, com és l'últim programa, hem demanat als nostres estimats col·laboradors, tertulians, accionistes, petites recomanacions que us poden fer de cara a l'estiu. I, per exemple, Alice Tapiol, què ens recomanes?
On est bien peu de choses. Hola, sóc l'Alice Tapiol i m'agradaria desitjar a tots els oients de La Finestra Indiscreta un molt bon estiu. I bé, ja sabeu, una bona manera de passar la calor a l'estiu és precisament anar al cinema. Jo tinc moltes ganes d'anar a veure Vortex de Gaspar Noé. Espero que vosaltres també. Bon estiu. Heureuse et amoureuse au rayon du soleil, me suis fermé la nuit, me suis réveillée vieille.
What's new, pussycat? Whoa! I després dels porcs i dels gossos arriben
els gatets. Què fa el gatet Covid? Com està gatet Covid?
Víric.
Víric. És un gatet víric.
Víric, 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 però ja no té febre.
Ah,
ja,
això està, ja bé. Està més tranquil. Estem contents pel nostre gatet. Escolta, doncs, la gateta us explica que comencem el noticiero, com li diem nosaltres, amb una notícia que segur que a l'Alfons li farà il·lusió, perquè tot el que és Tom Cruise li fa il·lusió,
veure,
i és que la sobrevalorada, mira què dic, la sobrevalorada Top Gun Maverick ja supera Titanic com la pel·lícula més taquillera de la Paramount.
De la Paramount, més de 600 milions, això sí, si no tenim en compte, si no tenim en compte la diferència d'inflació o les restrenes que ha tingut posteriorment Titanic, per això el Cameron ho fa molt. Ara te la restreno en 3D, ara la restreno amb no sé què. L'any que ve es torna a restrenar, per cert, ja ho han dit. En fi, serà divertit veure com segueix aquesta competició.
Aquesta setmana també hem tingut les nominacions als Premis Emmy, en què no hi ha hagut gaire sorpresa. La sèrie Succession n'és la reina, però quines altres sèries també han triomfat?
Doncs Eufòria, per exemple, no? Eufòria, però
no el programa de TV3, sinó una sèrie que es fa.
L'Eufòria amb PH, la de Zendaya, que
autèntica.
Que per cert ha tingut també la seva segona nominació, i han obviat totalment a Yellowstone i Kevin Costner, lo qual em sap molt de greu, però bé, escolta, que guanyi la millor.
I l'actor James Franco torna al cinema després de 4 anys parat i després de diverses acusacions d'abús sexual.
Doncs també Kevin Spacey, em sembla que sí, ha sortit alguna notícia relacionada, que comença el seu judici, començarà el gener del 2023, i fins i tot que volen reobrir el de Roman Polanski, no?, de l'any 77,
sí,
a Los Angeles o alguna cosa així. Bé, doncs tenim uns quants fronts oberts, efectivament, a veure on ens porta.
Oh, i heu sentit lo de l'Armie Hammer, suposo, i espero, no?
Què ha passat amb l'Armie Hammer?
L'Armie
Hammer està vivint arruïnat completament i està treballant, de netejant habitacions d'un
No. Es va desmentir tot això.
Veus, Àlex, t'agrada molt el safreig.
Es va desmentir perquè van dir que estava treballant en un hotel, després es va desmentir absolutament tot, que no, algú s'ho va inventar o alguna
cosa. Quina pena, més maca la falsedat que la realitat.
Exacte, per això tothom s'ho va creure.
Que la realitat no t'espatlli una bona notícia. No?
Exacte,
però per això portem aquí a la gent més informada, com la Marta Armagou, per desmentir-ho a temps. Ai, ai, ai. Que ens vols colar un gol, Àlex? What's new, pussycat?
I l'última és que el Festival de Cannes i el de Venècia demanen l'alliberament de dos directors iranians que han estat empresonats.
Bé, doncs el Jafar...
Són tres, ja.
Sí, mira, la Marta, sort que avui està aquí.
Sort que és dels nostres col·laboradors.
Corregint, si tinguéssim més notícies, encara corregiria més coses. Jafar Panahi, no?
Ostres, ara no em facis dir els noms de memòria, perquè, a veure, el Jafar Panahi és el més conegut, potser,
però
de tots.
Però ja havia sortit, el Panahi. Ja l'havien alliberat, l'han tornat a empresonar.
Sí. Ell va ser l'últim. Van ser primer... Sí, ara ja són tres, sí.
Doncs bé, un drama, efectivament, esperem que això se solucioni aviat, i a veure si també deixen tots aquests casos d'abusos sexuals que no ens agraden. Però la gateta Sílvia està aquí per diverses raons, entre altres, aquest aniversari.
¿Qué eres tú, muchacho? No veo cuernos, así que debes de ser marica.
No, señor.
No me hables masculando, nene, me pones cachondo.
No, señor.
¿Te ríes de mí, capullo?
¡No, señor!
No me mires de esa manera, chico, o te arrancaré los ojos y te los meteré por el culo.
¡Sí, señor!
¿Cómo te llamas, chico?
Mayo. Zack Mayo, señor.
¿Cómo te han dejado entrar aquí? No sabía que la Marina estuviera tan necesitada.
Perquè la Sílvia va tenir un trauma quan va saber que Oficial i Caballero feia 40 anys aquesta setmana.
Sí, Sílvia? He de dir que no, mai em va motivar gaire aquesta pel·lícula. No, ni Richard Gere.
Debra Winger,
sí. Sí, ella era l'única salvable en aquella pel·lícula. Ell, no, ell era com un pelillo, vull dir, no ha estat mai sant de la meva devoció, que vols que us digui.
I a l'Oscar de Louis Gossett Jr., no?, si no recordo malament.
Sí. Però, alerta, fixeu-vos, va guanyar contra Robert Preston per Victor Victoria, Charles Durning per La casa més divertida de Texas, John Lithgow pel Món segons Garp i James Mason per Veredicte final. Un robatori, absolutament. I, per cert, hi ha una cosa molt graciosa, i és que Oficial i Caballero era del 82, clar, evidentment, no? Mm-hmm. Semblava una escena de La jaqueta metàl·lica, sí o no?
Totalment, però clar, de cop penses que La jaqueta metàl·lica és posterior, en realitat.
És del 87, per tant, Kubrick va copiar a Taylor Hackford?
Doncs no ho sabem, però bé, igualment ben copiat està en aquest cas. Sílvia, ja hem dit que era el teu moment, la teva petita secció dins del programa. Què ens recomanes per aquest estiu?
Soc la Sílvia Andrés, productora, redactora, que faig una mica de tot a La finestra indiscreta, i la meva recomanació d'aquest estiu, la pel·lícula que estic esperant amb més ganes, és Bullet Train, la nova pel·lícula de Brad Pitt. S'estrena el dia 5 d'agost i diuen que és una meravella. Ja sabeu, el 5 d'agost estaré a un cinema. Adéu, adéu, bon estiu.
I encara més, Sílvia, perquè, escolta, com ara hem de parar el programa unes setmanetes, ens perdrem, per exemple, el 60è aniversari de...
De l'amor. Happy birthday,
Mr. President.
Mr. President. De qui parlem? De qui parlem?
Bueno,
de la Marilyn, que estem esperant aquest biopic que s'estrena.
No, vols dir que l'estem esperant?
Amb Ana de Armas.
Jo sí. Jo tinc moltes ganes de veure'l.
Què dius? Sí. Ana de Armas, què vols que et digui? Em motiva zero. L'Alfons està rient. He vist el tràiler, evidentment, per preparar aquest reportatge.
A veure,
no
a
sé,
mi em fa... O sigui, per una banda em fa una por terrible, però de l'altra tinc moltes ganes. Vull dir, el llibre... Està basat en el llibre que va escriure...
Sí.
Joyce Carol Oates. Sí, i a veure, ja com si, com a punt de partida ja està bé. Ara, no ho sé què en sortirà, però jo ganes, sí.
Ja voleu que us digui, no sé com us ho feu, però cada programa surt Tom Cruise 6 vegades
i Ana de Armas
12.
Sí, sí, la Sílvia també tiene sus favoritos y sus favoritas o no tant, però vaja.
Però diu que no la motiva gaire, però doncs noia, no sé com tu fas, eh?
No. Suposo que les fílies i les fòbies, Àlex.
Però bé, és igual. Fem una petita prèvia d'aquesta pel·lícula amb la Sílvia Andrés.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
L'últim Strange de la temporada volíem que fos especial. Ho hem tingut clar. El 4 d'agost farà 60 anys de la seva mort. L'1 de juny va fer 96 anys del naixement de la rossa més espectacular del cinema. Tanquem l'Strange en Marilyn Monroe. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Norma Jean Mortenson va néixer a Los Angeles. Era filla d'una talladora de negatius de la RKO. La Marilyn mai va dir qui era el seu pare, tot indica que podria ser un noruec amb qui va estar embolicada la mare. La Norma Jean va tenir una infantesa trista. Des de les 6 setmanes fins als 7 anys va viure amb diverses famílies d'adopció i en orfenats. La seva mare tenia problemes emocionals que la van portar a estar internada en centres psiquiàtrics. Els problemes psicològics de la mare van turmentar la Marilyn tota la vida. No volia ser com ella, però sabem que el destí és sempre una mica capritxós. Als 16 anys es va casar per sortir de l'orfenat on vivia. Durant la Segona Guerra Mundial va treballar en una fàbrica de paracaigudes. Era la dona més vella. Gràcies a aquesta bellesa va convertir-se en model. Se separa del seu primer marit, es tenyeix de ros els cabells pèl-rojos i el 1945 apareix en més de 30 revistes. El cinema ja la rondava.
Hacía tanto tiempo que deseaba verte casado con cualquiera menos con ese monstruo de Lorelai Lee.
¿Qué? Pero, señor Esmond, si yo soy Lorelai Lee.
No empieces a burlarte tan pronto de tu suegro.
We're just two little girls from Little Rock.
wrong side of the tracks.
El primer paper que fa al cinema és de telefonista. És l'època en què fa l'icònic Calendari sense roba. La jungla d'asfalt, de John Huston, és el seu primer paper amb cara i ulls. Després venen Clash Night, de Fritz Lang, i Em sento rejuvenir, de Howard Hawks. Però l'impuls definitiu arriba amb Els senyors les prefereixen rosses, el paper que immortalitza l'arquetip de Hollywood de l'època. Una rossa bonica, una mica tonteta, que la vida només busca un marit. Quina mandra més gran.
Nota la brisa del metro?
¿Qué es eso? Refresca los tobillos, ¿verdad? ¿Qué le parece que hagamos ahora?
No lo sé, es muy tarde ya. After
you get what you want, you don't want it. A La temptació viu a dalt, Monroe ja és una estrella, però passa a convertir-se en mite amb la icònica escena del vestit blanc volant per l'aire de les reixes de ventilació del metro. La pel·lícula, però, va ser un malson per a tothom. L'aire del metro no era prou fort i van haver de posar 6 ventiladors més. Es van haver de fer 14 preses de l'escena i el llavors marit de l'actriu, Joe DiMaggio, quan va veure que ella s'ho passava pipa amb totes com comentaris més esbiat obscens dels admiradors, es va posar frenètic. A la nit li va clavar una pallissa. Pocs dies després, Monroe va demanar el divorci.
Tell me, who runs up that flag? Your wife?
No, my flags do it.
Who mixes the cocktails? Your wife?
No, my cocktails do it.
Boop, boop, be doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you.
Ningú és perfecte és una de les seves obres mestres. Billy Wilder és el director. Mordaç, divertida, transgressora, que 60 anys més tard segueix sent una pel·lícula de referència. Això sí, el rodatge amb Monroe, de nou, va ser una tortura. Ella, per sistema, arribava 2 hores tard. La frase «Jo sóc Sugar» la va repetir 47 vegades, però espereu que «On és el Bourbon» va necessitar 59 repeticions. A Wilder, després del rodatge, li van preguntar si tornaria a treballar amb Marilyn i la resposta va ser: després de consultar-ho amb el meu psiquiatre i el meu metge, em diuen que sóc massa vell i massa ric per repetir. És que, ja ho sabem, ningú és perfecte, ni tan sols Marilyn Monroe. Ella va ser el somni eròtic de tota una generació. Es va casar i es va separar de Joe DiMaggio i Arthur Miller. Va tenir aventures amb Yves Montand quan rodaven El multimilionari i, suposadament, amb Tony Curtis a Ningú és perfecte. Al principi de la seva carrera se la va relacionar amb Marlon Brando. Però segurament l'afer més sonat va ser amb el president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, a qui va cantar això.
Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Amb aquest vestit que ara ha destruït Kardashian. Una aventura perillosa a la qual es va sumar un altre Kennedy, Bobby. Monroe tenia 36 anys quan va morir. La versió oficial de la mort va ser una sobredosi de fàrmacs. D'extraoficials n'hi ha moltes. Si la van assassinar els Kennedy, si va ser una venjança de la màfia cap al president americà, però la seva mort la va convertir en llegenda del cinema.
Please come. Don't abandon me.
She's coming.
It was January 1963 when Johnny came home.
Marilyn sempre ha despertat la meva empatia. Volia ser feliç, però la felicitat se li va ser esquiva. Però encara ara, 60 anys després, Monroe segueix fascinant. Bona mostra d'això és que al setembre podem veure a Netflix Blonde, amb Ana de Armas fent de Marilyn. Un horror, ja ho sé, perquè Monroe és una de les grans estrelles del cinema i què voleu que us digui? Crec que hauria merescut un homenatge més consistent. Ara també us dic que mai cap actriu serà millor que la pròpia Marilyn. A passeu i bon estiu!
We'll really miss you. See you later.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Soc el Carles Romero, m'agradaria desitjar-vos un estiu sorprenent, ple de passió, música i cinema. I dir-vos que si hi ha algú que encara no hagi vist l'al·lucinant Elvis de Baz Luhrmann, ho solucioni avui mateix. Trepidant, frenètica, explosiva, una experiència immersiva i vibrant amb el segell inconfusible de Luhrmann. Barroquisme, transgressió, intensitat extrema, exuberància narrativa... Uah, quin plaer de pel·li! Bon estiu, família finestrera!
Doncs seguim endavant a la finestra indiscreta. Doncs, i mira, precisament parlant d'Elvis, aquí tenim una carta, Marta, que no puc llegir la primera part perquè va relacionada amb la banda sonora Enigma, és del Francesc Accensi, però a la postdata diu: estic gaudint com un bacó amb el premi dels Gaudí, és a dir, aquell abonament per tot l'any per que donem, que realment és un premi magnífic, i diu: i això que amb tres nanos la feina trobar forat per anar als cinemes és complicat. Aquest cap de setmana ha tocat Elvis, precisament la pel·lícula que ens recomana el Carles, amb la dona. Ha anat a veure Elvis amb la dona. I Thor, ai mareta, diu entre parèntesis, això dic jo a Marta, què li està passant a la Marvel, perquè amb Thor jo crec que realment han tocat fons totalment amb l'adolescent i el preadolescent, i demà aniré a veure els Minions amb la petita. Bé, està bé, com a mínim va repartint, no? Si m'arriba a tocar de solter o sense canalla, cremo les sales de cinema. Vaja, tal qual. Doncs escolta, voleu més cinema, voleu aire condicionat, voleu diferents propostes, tenim un estiu llarg per davant i, per exemple, podem anar, doncs, a Fenomena.
Porque ahora sé que todos somos personas individuales, simples seres humanos, Brandon, con derecho a vivir, a pensar y a trabajar con plena libertad, pero respetando nuestras obligaciones con la sociedad. ¿Qué derecho tienes para atreverte a decir que eres superior a la mayor parte de los seres humanos?
Doncs un fenomen que, per cert, mira, estarà molt ocupada amb James Bond, i ens avancem una miqueta als muertitos, Àlex, perquè tenim un muertito James Bond aquesta setmana.
Monty Norman ha mort als 94 anys. Se n'ha parlat molt, l'autor del tema de James Bond, des del primer Agente 007 contra el Doctor No, tot i que va haver molt debat i fins i tot plets amb John Barry, perquè John Barry li va corregir l'orquestració i va dir que ell era l'autor del tema. Al final sí que és de Monty Norman, i que al llarg de la seva vida va arribar a cobrar 485.000 lliures en royalties, sense fotre ni una nota de música més en tota la sèrie de James Bond.
Home, clar, sí. 30 pel·lícules.
Sí, clar. Cada vegada que sonava el tema li havien de pagar. Així de clar. O sigui que...
Deu ser el tema més ben amortitzat, no?
Doncs, home, la saga més llarga, això segur, sí.
Qui fos un Monty Norman, no? Fas un tema de 40 segons i tota la vida vius de royalties, ja està. Fantàstic, tu.
Li ha donat... D'ací durant 94 anys, ara ja se li ha acabat el xollo, no? El xollo per vosaltres, que podeu anar, per exemple, dilluns 18 de juliol, que ara faig un repàs petit, Marta, del que tindrà aquest estiu a Fenomena. 18 de juliol, La Soga, que sentíem a les 4:20, seguida de Naves Misterioses a les 8:25. El dimarts següent, El Diablo sobre Ruedas de Spielberg, a les 6:10. Dimecres, dia 20, aquesta us agradarà, Haxan, La Brujeria a través de los tiempos, a les 3:30. El dissabte 23, Àlex, Ha llegado el Águila, de John Sturges, de 1976. El dilluns 25, La Finestra Indiscreta, mira, s'han copiat de la Filmoteca i Fenomena també la projectarà a les 4:20. Dijous 28, atents a aquesta sessió, la nova pel·lícula de Gaspar Noé, Vortex, a les 7 de la tarda, i Irreversible després a les 11, les dues amb la presència de Gaspar Noé presentant-les. Divendres 29, Videodrome, de David Cronenberg, a les 11:15 de la nit. Dissabte, el dia 30, Valor de Ley, a les 3:15. I dilluns, dia 1, Marnie, La Ladrona, a les 4 de la tarda, 1 d'agost, òbviament. Dilluns 8 d'agost, sembla que els dilluns aniran dedicats a Hitchcock, Cortina rasgada a les 4, i això, a partir del 22 d'agost, tota la saga Bond en ordre, cada dia, 3 pel·lícules seguides, allò, fins al final. Això és el que donarà de si el fenomen aquest estiu.
Los muertitos de Gurina.
Pero el cáncer una vez, no tienes ni idea de lo que te hace eso.
Ya lo sé, pero
Richie,
coño, tienes...
Aprile, Ralphie desaparecido, Vito... ¿Y quién sabe qué coño ha sido de Carlo y Gigi?
Gigi murió cagando.
No significa que no forme parte de una pauta.
Poli, vas a negarte una pasta que te cambie la vida. Es como tu gilipollez con el gato. El animalito nos caza ratones, pero tú lo ahogarías.
Pues claro.
No está mirando a Christopher. ¿Habrá alguna rata muerta detrás del muro o algo?
Cambié la foto de sitio y el puto bicho fue al sitio nuevo. Y venga a mirar.
Escena... Doncs aquest muertito és teu, Alfons, eh? Toni Sirico, 79 anys, és absolutament teu, eh?
Sí, escena històrica, Marta, era l'última conversa que hi havia entre Poli i Toni Soprano a la sèrie Los Soprano, i ara ja cap dels dos està aquí. Adeu, James Gandolfini, i adeu a Toni Sirico, que, home, va tenir una trajectòria doncs, de personatges secundaris moltes vegades a les pel·lícules de Scorsese i tal, i al seu gran moment va arribar amb aquesta sèrie, amb un dels personatges, per mi, més entranyables, divertits... a la seva manera, per entendre'ns, de la sèrie i que, home, aguantava fins al final, considerant que era una sèrie que s'anava empatant a tot Cristo, doncs tenia prou mèrit. Què més tenim aquesta setmana?
No, bé, i molts Woody Allens, eh? Bala sobre Broadway, Poderosa Afrodita, Wonder
sí,
Wheel...
Sí, sempre, clar, Bala sobre Broadway sempre devia ser, era el personatge aquests mafiosos de poca munta que anaven apareixent, no?, a les pel·lícules
sí,
de Woody
sí,
Allen.
Sí, per això, sí, sempre. No, només mencionar una altra desaparició important, la de L.Q. Jones, als 94 anys, esportista, monologuista, actor de westerns a televisió i, sobretot, en pel·lícules de Sam Peckinpah, Duelo en l'Alta Sierra, Grupo Salvaje, La balada de Cable Hook, era el dolentíssim de la pel·lícula, Pat Garrity, Billy the Kid, però la veritat és que té gràcia perquè es deia d'una altra manera i el seu nom de cinema era un pseudònim que va sortir del nom del seu personatge a una pel·lícula que es deia Más allá de las lágrimas i bueno, va sortir a La colina de los diablos de acero, obra mestra, The Naked and the Dead, Cimarrón, també a Casino. O sigui, ella Cujón sortia a Casino i sí, Toni Sirico a Uno de los Nuestros.
Sí, a Scorsese li estan morint tots ja, eh?
Tots, absolutament.
En Ray Liotta.
Només volia mencionar aquests dos i fer-los l'homenatge que correspon abans de sentir la recomanació de la Núria Vidal.
Bona nit, sóc la Núria Vidal i us desitjo un molt bon estiu a tots. Però si haig de recomanar alguna cosa per veure en aquests mesos de calor, jo diria que el que recomano és fer un viatge cap a l'oest. Un viatge cap al western que es pot veure a la Filmoteca. Feu a Barcelona, si no feu vacances fora o si veniu a Barcelona de vacances, sisplau, agafeu la diligència i aneu a veure els grans horitzons del western que es poden veure allà. Si haig de triar una pel·li de totes les que es fan, jo diria que no es pot perdre Horizontes de Grandesa de William Wyler. Un viatge a l'oest, un viatge a la Filmoteca. Bon estiu a tots.
Sí. Sin importancia, Joey. Vuelve con tus padres y aprende a ser un campesino, trabajador y honrado. Y cuida de los dos. ¿Lo harás?
Sí, Shane.
Doncs les recomanacions de la Núria ens porten a la Filmoteca i al western, que serà un denominador comú aquest estiu, eh, Àlex?
Sí, hi haurà la diligència que deia la Núria Vidal, Río Rojo, The Adman, Hombre de l'Oeste, Los Hermanos Sisters, faran Johnny Guitar el 3 d'agost, Horizontes de Grandeza el 4 d'agost, jo recomano moltíssim Raíces Profundes, Shane, la pel·lícula de George Stevens el 2 d'agost a les 5 de la tarda, La Leyenda de Acero Sin Nombre, Río Grande, La Puerta del Cielo, El Topo, Centauros del Desierto, i una pel·lícula extraordinària que precisament fa 70 anys aquesta setmana, de manera que si sumem tot plegat i anem al 24 de juliol del 1952, ens trobarem a Gary Cooper, a Grace Kelly, a Kathy Jurado, a un poble assetjat per uns delinqüents que venen amb un tren, una acció d'una hora i mitja exacta com l'acció de la pel·lícula i la durada de la mateixa, ens trobarem... Es una belleza musical también, a solo ante el peligro.
Mi pensamiento es quedarme aquí. A fin de cuentas, yo soy el mismo con esto o sin ello.
No, eso no es así.
Sospecho que vendrá a buscarme. Tres de su antigua banda le esperan en la estación.
Razón de más para que nos vayamos.
Seguro que nos perseguirían. Serían cuatro. Y tú y yo solos en la llanura.
Nos queda una hora.
¿Qué es una hora?
Lo suficiente.
Que son 100 kilómetros. Jamás podríamos conservar la tienda. Ami, nos acosarían y tendríamos que andar huyendo toda la vida.
No, no digas eso. Con tal de que no pudieran encontrarnos.
Do not forsake me, oh my darling.
Doncs en Solo ante el peligro arribem a la final d'aquesta primera hora de la finestra indiscreta. Marta, no marxis al lloc encara.
No, i tant.
Uns minuts de notícies i tornem per acomiadar la temporada. No us ho perdeu, fins ara!
The noonday train will bring Frank Miller.